Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, és divendres, estem a les portes del cap de setmana i a partir d'avui s'augura un canvi de temps. Ho marquen ja les temperatures. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tenim ara mateix?
Doncs tenim 9 graus a Olot i a Mieres, 10 a Castellfollit de la Roca, a Banyoles i a Girona, en tenen 13 a Figueres, 8 a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i Anglès, 7 a Sant Feliu de Pallerols, 6 a Ripoll i a Vic, 3 a Das i 1 a Vall de Núria.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
I el canvi de temps es va confirmant per divendres. Divendres serà un punt d'inflexió en aquesta tardor perquè ens portarà una baixada de temperatures al llarg del dia, per tant, al matí no farà gaire fred, però al vespre notarem aquesta forta refrescada que, sobretot ja dissabte, la notarem de ple a tot arreu. Per tant, arribarà un front, aquest front de divendres, que s'avança una mica. Ja podrien caure xàfecs al migdia, cota de neu 1.800 metres, i a la tarda i al vespre s'embolica. Més pluges, més tempestes a qualsevol indret de Girona, preferentment al litoral, prelitoral i al Pirineu. Cota de neu baixant ràpidament aquest divendres cap als 1.400 metres. Entre la tramuntana, forta ja la tarda i la nit, i sembla que també dissabte serà un dia de tramuntana intensa, amb aquest ambient molt més fred, més de tardor, pràcticament d'hivern a les muntanyes, i a la tarda dissabte no descartem algun xàfec al voltant de les Guilleries, el Montseny, Collsacabra, la Selva i potser el sud d'Osona.
Del 22 al 27, setmana del Black Friday. Superoferta, una caixa de gamba vermella extra i una caixa d'escamarlà gros per només 50 euros. I la supermariscada, el 25 i el 26 de novembre, amb un quilo de musclos, mig quilo de cloïses, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de navalles i una safata amb 6 amorinyes per només 24 euros. No esperis a última hora i fes ara els teus encàrrecs a la botiga o al 902 03 91 52.
Continguts informatius d'aquest dia d'avui. A la Garrotxa hi ha 647 persones que s'esperen per fer les proves teòriques del carnet de conduir. Ho ha dit l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en el ple celebrat aquest dijous al vespre.
Tenim de la Garrotxa només 647 persones en llista d'espera. Són 483 cotxes, 89 motos, 36 vehicles pesants. Estem parlant de persones que els hi va la feina, és a dir, que necessiten aquest carnet per exercir un ofici. Vull dir que realment val la pena que s'ho agafin seriosament, que hi posin les persones que siguin necessàries, doncs, per tornar a donar un bon servei, i sobretot el que és molt important, poder recuperar que els exàmens teòrics es puguin fer a la ciutat o a la comarca.
El ple de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat aquest vespre per unanimitat una moció per exigir a la Direcció General de Trànsit que es tornin a fer les proves a Olot. Ara aquests exàmens s'han de fer a Girona, tal i com ja han denunciat les autoescoles de la ciutat amb tot el que això els comporta. Actualment s'estan desplaçant 2.200 persones a Girona cada any provinents de la Garrotxa per fer els exàmens teòrics. Ens acostem a les dates nadalenques. I arriben activitats que són molt emblemàtiques d'aquestes èpoques, com per exemple el gran recapte d'aliments. La Garrotxa tornarà a volcar-se.
Tots els municipis de la comarca s'hi han adherit i els dies centrals de la campanya seran el 25 i el 26 de novembre. Enguany les donacions per part dels ciutadans tornaran a ser en format monetari per facilitar les qüestions logístiques.
El president de Càritas Garrotxa és Carles Ullent.
Estem en una societat de contrastos, no? I la majoria de la gent que tenim una situació, doncs, afable, doncs tendim a obviar que molt a prop nostre hi ha persones que no ho tenen tan fàcil i que ho tenen més aviat difícil o molt difícil. Quan diem que hi ha 2 milions de catalans en risc d'exclusió social, doncs estem parlant d'un nombre considerable de persones que d'una manera més o menys visible estan passant aquesta necessitat. Una de cada 4 persones del nostre entorn doncs no ho té fàcil en aquest moment, no? I d'aquestes, diuen els estudis fets recentment, que 700.000 persones, doncs, ho tenen en situació, diguéssim, de cronificació, de pobresa severa, la qual cosa encara ens ha de posar més en situació d'alerta.
A la pàgina política és notícia l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, que tal i com ha avançat Ràdio Olot i Olot Televisió, tornarà a presentar-se a les eleccions municipals. I ho farà neu sota les sigles de Junts.
Sí, assegura que disposa d'un equip renovat i amb ganes de continuar 4 anys més. Diu que la repetició del judici com a membre de la mesa del Parlament li deixa les mans lliures per continuar exercint el seu càrrec.
Amb molta probabilitat, si no hi ha cap limitació que era molt injusta que hi sigués, em tornaré a presentar de cap de llista per Junts per Catalunya.
L'organisme tributari de la Diputació de Girona, Xaloc, ha obert una oficina a Olot aquest dijous. Es tracta d'un equipament que s'encarrega de la gestió tributària i la recaptació de la comarca i que fins ara tenia les instal·lacions al Consell Comarcal de la Garrotxa. En aquest sentit, a dia d'avui, els 22 municipis de la comarca han delegat a Xaloc alguna de les competències en qüestions tributàries. I va, que aquest cap de setmana és el moment de gaudir dels productes de proximitat. La Fira Origen celebra una edició per tots els gustos. El certamen de gastronomia celebra aquest cap de setmana el recinte firal d'Olot amb una 60 de productors d'arreu de Catalunya. S'arriba a la 10a edició i és molt especial, segons en Pep Palau, el director de la mostra.
Veurem també, i en això jo crec que hi ha la gràcia d'Origen, de recollir productes tradicionals de tota la vida, per descomptat els fesols de Santa Pau, però també de recollir aquells productes innovadors, allò que diguem-ne és tendència, per parlar el llenguatge que s'utilitza avui dia, doncs és tendència en el món, productes saludables, kombuches, productes fermentats, és a dir, tot això que comencem a trobar ja d'una manera molt freqüent, molt quotidiana, doncs en diferents àmbits, i que no té per què ser privatiu només també de les grans fires o de les grans ciutats, sinó que Fira Orígens i en petits productors això també serà representat.
I és que enguany el llegum serà el gran protagonista i la principal novetat serà la celebració del primer concurs de botifarra catalana. Orígens aquest cap de setmana al recinte firal d'Olot. I també parlarem de cultura popular perquè aquest cap de setmana s'escullen els nous hereus i pubilles de Catalunya i de les diferents demarcacions.
Sovint parlem de la gala d'hereus i pubilles que es fa a la Garrotxa, però alguns cops els representants escollits a casa nostra volen seguir en el món del pubillatge i anar escalant. És el cas d'en Jan Gallà, hereu d'Olot del 2021.
Això no és un mateix que ho decideix, fas un examen, és el mateix examen per als que es presenten, per tots els que es presenten, i després és el jurat qui decideix qui opta el títol de comarques o qui opta el títol nacional de Catalunya. En total són 10 representants, hereu i pubilla de cada demarcació, que per tant serien 8, més hereu i pubilla de Catalunya, 10.
Bé, anem als esports. Arriba l'hora de la veritat. Després de dues proves de copes, l'Olot de Jonathan Risueño s'estrena a la Lliga. Diumenge rebrà el Deportivo Aragón.
El filial del Saragossa és un rival directe que té 4 punts més i que se situa a la frontera de la permanència. El tècnic diu que és fonamental fer-se forts a casa i és optimista en veure la resposta dels seus jugadors. Assegura que qualsevol pot ser titular i que no decidirà l'11 fins a l'última hora.
De fet, també afegeix que el Saragossa no és un filial convencional.
A pesar de ser un filial, yo creo que es un equipo que no tiene problemas en si tiene que jugar directo y que además está acostumbrado a jugar en césped natural, en un buen campo, y como todos los filiales, yo creo que jugadores jóvenes, buenos y con proyección, y un partido bonito para jugar.
Per cert, l'Olot Deportivo Aragón es podrà veure aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot. La transmissió a Ràdio Olot, com sempre, començarà una hora abans, a partir de les 4. Girona du, d'altra banda, aquest diumenge una cursa a favor de les persones que han patit algun ictus. Moltes són les persones que malauradament s'han topat amb aquesta malaltia al llarg de la seva vida.
És el cas de l'Anna Font, una veïna de Montagut que en va patir un fa gairebé 13 anys i que ha trobat en l'esport un refugi i una manera de recuperar-se.
Jo pensava que un ictus a mi no me podia passar, ho negava, no? D'alguna manera pensava que era una altra cosa, neurològica o així.
Bé, sentirem el seu testimoni a la part final del nostre informatiu, que ara mateix comença a l'antena de Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí, calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 92 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Més qüestions, anem al trànsit, obrim l'àrea de servei. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Per avui divendres, el trànsit es preveu normalitzat. Avui, de carrers tallats, només tenim l'alt d'altura. I de reserves d'estacionament, els mateixos d'aquesta setmana. Els Ramon Casas, l'alcalde Lluís Casademont, el Josep Ayats i el Casimir Plana. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia i un bon cap de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A la Garrotxa hi ha 647 persones que s'esperen per fer les proves teòriques del carnet de conduir. Ho ha dit l'alcalde de la ciutat, Pep Berga, en el ple d'aquest dijous, on s'han aprovat per unanimitat una moció per exigir a la Direcció General de Trànsit que es tornin a fer les proves a Olot. Ara aquests exàmens s'han de fer a Girona, tal i com ja han anunciat a les autoescoles de la ciutat amb tot el que això els comporta. Actualment s'estan desplaçant 2.200 persones a Girona cada any provinents de la Garrotxa per fer els exàmens teòrics. Neus.
Ràdio Olot i Olot Televisió ja van fer palès el malestar de les autoescoles de la ciutat per la delicada situació que passen els seus alumnes per poder-se examinar. Pèrdua de temps, absències laborals o acadèmiques, despeses de transport que en molts casos assumeixen els propis centres, és el panorama amb què es troben ara mateix. L'Ajuntament d'Olot ha demanat dues vegades a la subdelegació del govern i a la DGT que tornin els exàmens a Olot, però sempre s'han trobat amb la Covid o la falta d'examinadors com a excusa. A l'estiu aquest problema s'agreuja perquè molts estudiants aprofiten aquest període per treure's el carnet de conduir. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha demanat a l'Estat que aporti més personal.
Tenim de la Garrotxa només 647 persones en llista d'espera. Són 483 cotxes, 89 motos, 36 vehicles pesants. Estem parlant de persones que els hi va la feina, és a dir, que necessiten aquest carnet per exercir un ofici. Vull dir que realment val la pena que s'ho agafin seriosament, que hi posin les persones que siguin necessàries, doncs, per tornar a donar un bon servei, i sobretot el que és molt important, poder recuperar que els exàmens teòrics es puguin fer a la ciutat o a la comarca.
La moció per demanar el retorn dels exàmens teòrics a Olot l'han presentada de forma conjunta Junts, Esquerra Republicana i la CUP. Des d'Esquerra, Josep Granados diu que aquesta situació és una falta de respecte.
Aquesta Direcció General de Trànsit ens sembla que demostra tenir poca agilitat, poca capacitat de reacció, fins i tot poca diligència i, m'atreviria a dir, encara més, poc respecte per aquesta ciutadania. Fa pensar en altres coses, fa pensar en la idea de concepció radial de l'Estat, no? Hi havia un president de l'Estat que va dir que cosiria Espanya amb l'AVE. Doncs sembla que aquesta gent ho vulgui cosir amb aquesta concepció radial, que si les coses no es fan d'aquesta manera, amb determinada capital de província, sembla que no es puguin fer.
Des del PSC, tot i votaria a favor, Josep Guix ha recordat que hi ha moltes altres ciutats de la demarcació de Girona on no es fan proves de conduir, que Olot i Ripoll han estat sempre una excepció.
El que fem és tocar de peus a terra, és a dir, cap més capital de comarca de les comarques de Girona fa exàmens, és a dir, l'únic lloc que fèiem exàmens era aquí Olot i Ripoll, que teníem un dret adquirit de feia molt de temps, i anava molt bé, evidentment, i per això votarem a favor, perquè pensem que qualsevol cosa que sigui millorar els serveis i la qualitat dels nostres ciutadans, doncs benvinguda sigui, no? Però sàpiguen, doncs, que ni Figueres, ni la Bisbal, ni Palamós, ni Lloret, ni Roses, ni Blanes fan exàmens. Tots els fan a Girona.
Per la seva banda, la regidora de la CUP, Adriana Roca, ha afegit que poder fer els exàmens de teòrica a Olot és un dret adquirit que cal recuperar.
El fet de que Olot sigui ciutat d'exàmens és un dret que tenim consolidat des de fa molts anys. Altres ciutats, com Figueres o Palamós, per dir alguns exemples, quan se'ls va oferir la possibilitat de poder fer els exàmens en les seves ciutats, ells van renunciar. Nosaltres vam reclamar-lo i fa molts anys que s'està fent. És veritat, però, que des de fa temps hi ha una manca d'examinadors, això és conseqüència d'Espanya, del govern espanyol, de que hi ha una substitució, no se substitueixen les persones que jubilen.
L'Ajuntament d'Olot farà arribar la moció a la subdelegació del Govern Central a Girona. També l'adreçarà als ajuntaments de la Garrotxa i al Consell Comarcal perquè prenguin mesures en el mateix sentit.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Ens acostem a dates nadalenques i activitats en el calendari que són absolutament imprescindibles. La Garrotxa tornarà a participar al gran recapte d'aliments. Tots els municipis de la comarca s'hi han adherit i els dies centrals de la campanya seran el 25 i el 26 de novembre.
Enguany, les donacions per part dels ciutadans tornaran a ser en format monetari per facilitar les qüestions logístiques.
Crònica d'en Roger Isern.
Ajudar omple. Aquest és el lema de la 14a edició del gran recapte d'aliments, on la Garrotxa s'hi ha tornat a sumar. Aquesta campanya, impulsada pel Banc d'Aliments, és una de les accions més solidàries on tota la comarca s'hi volca de ple. L'objectiu, com cada any, és fer donacions per tal que es puguin comprar i proporcionar aliments bàsics a famílies en situació de pobresa o falta de recursos. La pandèmia no ha ajudat a minimitzar la situació, tot el contrari, ja que s'ha incrementat un 20% el nombre de persones ateses pel Banc d'Aliments de Catalunya. El president de Càritas Garrotxa és Carles Uller.
Estem en una societat de contrastos, no? I la majoria de la gent que tenim una situació doncs, afable, doncs, tendim a obviar que molt a prop nostre hi ha persones que no ho tenen tan fàcil i que ho tenen més aviat difícil o molt difícil. Quan diem que hi ha 2 milions de catalans en risc d'exclusió social, doncs estem parlant d'un nombre considerable de persones que d'una manera més o menys visible estan passant aquesta necessitat. Una de cada 4 persones del nostre entorn doncs no ho té fàcil en aquest moment, no? I d'aquestes, diuen els estudis fets recentment, que 700.000 persones doncs, ho tenen en situació, diguéssim, de cronificació, de pobresa severa, la qual cosa encara ens ha de posar més en situació d'alerta.
Durant els 2 últims anys, la campanya de recollida d'aliments a la Garrotxa ha estat en donacions físiques. Enguany, la novetat és que es tornarà a fer en donacions monetàries. Això anirà destinat al centre de distribució d'aliments de la Garrotxa i aconseguirà agilitzar tot el tema logístic. Aquesta nova mesura permetrà també que des del Banc d'Aliments es cullin els productes més prioritaris. Ho explica la regidora d'Acció Social de l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz.
De recollida de diners enfront a la recollida d'espècies, i el motiu és perquè així s'adquireix el que es necessita quan es necessita. És molt millor per qüestions logístiques, òbviament com és el transport, l'emmagatzematge, la gestió del voluntariat que hi ha de participar.
Les grans superfícies seran els principals exponents d'aquesta nova edició del Gran Recapte d'Aliments. Cada persona que hi vulgui col·laborar podrà fer la seva donació de la línia de caixa del supermercat els dies 25 i 26 de novembre. Per altra banda, els petits comerços comptaran amb uns vals de 3 euros que els podran vendre des del 26 de novembre fins al 6 de desembre. No obstant, un dels objectius de la campanya també és incentivar i ajudar les petites botigues de proximitat. La vicepresidenta del Consell Comarcal de la Garrotxa i consellera del Consorci d'Acció Social és Fina Sorina.
Tots els petits comerços adherits acaben sent els que faran la venda dels productes en funció dels diners que hagin recaptat. Per tant, aquí guanyem tots. Tots els comerços i petites botigues dels 20 municipis de petits de la Garrotxa i de la ciutat d'Olot que venguin aquests talonaris, doncs en el seu moment rebran la trucada del centre de distribució i diran: necessitem que ara ens serveixis aquest tipus de producte.
A part de totes les donacions que es podran fer durant els dies principals per ajudar les famílies en situació de pobresa, aquest any també es podran fer donacions per transferència. Serà del 25 de novembre fins al 25 de desembre, mitjançant el web del Banc d'Aliments o un Bizum a través del telèfon 00929.
Obrim ara la pàgina política que ens porta directament cap a les eleccions municipals de Besalú. I és que hem sabut que l'alcalde de la localitat, Lluís Guinó, tornarà a presentar-se a les properes eleccions municipals sota les sigles de Junts.
Assegura que disposa d'un equip renovat i amb ganes de continuar 4 anys més. Diu que la repetició del judici com a membre de la mesa del Parlament li deixa les mans lliures per continuar exercint el seu càrrec.
Aniol Puigvert.
Lluís Guinó es va presentar a l'alcaldia de Besalú per primera vegada l'any 1995. 27 anys després d'aquella primera experiència i havent estat invicte en tot aquest període, opta de nou a l'alcaldia, segons ha avançat a Radio Olot i Olot Televisió.
Amb molta probabilitat limitat. Si no hi ha cap limitació, que era molt injusta que hi sigués, em tornaré a presentar de cap de llista per Junts per Catalunya.
Lluís Guinó ha guanyat sempre els contrincants que aspiraven a l'alcaldia, però durant aquests 27 anys també s'ha trobat amb eleccions en les quals la seva era l'única candidatura. Sigui com sigui, sent que la Covid ha deixat molts projectes per fer i que amb un equip renovat pot aspirar a renovar el càrrec 4 anys més.
Soc conscient de les dificultats que hem passat en aquesta legislatura, de que sortim pràcticament d'una legislatura en què hem pogut desenvolupar polítiques només 2 anys perquè la Covid ho ha condicionat absolutament tot. Tenim projectes per desenvolupar i tenim un equip rejuvenit i, a més, amb moltes persones que avui encara no formen part de l'equip de govern, però que tenen ganes de col·laborar i de participar, i hem començat a treballar-hi.
Per l'alcalde de Besalú, l'únic motiu que podria impedir que es presentés a les eleccions seria un altre embat del que ha qualificat com a repressió política.
I ahir van canviar moltes coses, i la visió més de projecte no en tenia cap dubte. La visió en respecte a la bona voluntat de l'equip de govern i de gent que ens dona suport extern a l'equip de govern també era evident. Només podia evitar que ens presentéssim o que em presentés a la repressió política de l'Estat.
Les eleccions seran el proper mes de maig. De moment, l'única candidatura coneguda fins ara al municipi seria la de Junts.
L'organisme tributari de la Diputació de Girona ha obert una oficina a Olot aquest dijous. Es tracta d'un equipament que s'encarrega de la gestió tributària i recaptació de la comarca i que fins ara tenia les instal·lacions al Consell Comarcal de la Garrotxa.
A dia d'avui, els 22 municipis de la comarca han delegat a Xaloc alguna de les competències en gestió tributària, gestió de multes o inspecció. De fet, durant la primera meitat de l'any, l'oficina garrotxina ha gestionat 5.696 sol·licituds, entre les telemàtiques, les presencials i les telefòniques. La nova oficina està al carrer Bisbe Lorenzana número 26. Els ciutadans podran adreçar-se a aquesta nova seu o qualsevol altra de la demarcació.
Les exportacions gironines han batut un nou rècord, han crescut un 18% entre gener i setembre i han superat ja els 5.700 milions d'euros.
Sobretot l'increment s'explica pel bon comportament que registren dos sectors motors de l'economia gironina. Per una banda, l'agroalimentari, amb les càrnies al capdavant, i per l'altra, el químic, on hi ha les farmacèutiques. De fet, durant els tres trimestres del 2022, aquests dos sectors acaparen més de la meitat de les vendes de la demarcació que s'ha fet a l'exterior. Per països, el principal mercat és França. La Xina, on sobretot s'hi ven porcí, se situa en cinquè lloc. En paral·lel, les exportacions gironines també tanquen un bon setembre, arribant a créixer un 30% en aquest mes.
I avui també tenim un ampli capítol dedicat als successos. I és que la Guàrdia Civil ha confirmat que el cos de la noia morta a Portbou a l'Alt Empordà al setembre del 1990 és el d'Eviana Rauter, una dona de nacionalitat italiana. La investigació sobre la identitat d'aquesta noia s'ha desencallat arran del programa Crims de TV3 i un altre espai semblant d'una televisió austríaca. El cas exposat en els dos programes ha permès que la germana de la noia pogués identificar el cos a través de fotografies que la policia li va mostrar. A més, la dona també ha portat fotografies de la seva germana fins ara desapareguda. La coincidència dels trets facials ha portat l'informe pericial de la Guàrdia Civil a confirmar la identitat de la víctima. I el tinent d'alcaldia d'Urbanisme de Girona, Lluís Martí, ha qualificat de lamentable la situació a la Font de la Pólvora i ha demanat la implicació de la Generalitat i de l'Estat per fer front als problemes que hi ha al barri.
Martí ha valorat les xifres que Endesa ha fet públiques i que situen en un 85% l'electricitat defraudada al barri, on quasi la meitat dels habitatges no tenen contracte i xuclen fins a 6 vegades més de llum que els pisos regularitzats. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme lamenta que actituds cíviques i delinqüència els afectin els veïns que estan connectats legalment i diu que, tot i que fan tot el que està a les seves mans, la situació depassa les seves competències.
Realment era una xifra que era esperable, més que res perquè va en la línia del que havíem dit sempre. És a dir, allà el problema no era altre que el frau sistemàtic, aquestes punxades, aquestes enganxades totalment il·legals. I el que ens preocupa més és que aquestes punxades il·legals, més enllà fins i tot de deixar sense subministrament altres veïns i veïnes que hi tenen tot el dret, el que provoquen també són situacions de manca de seguretat. Ja ho hem vist alguna vegada, possibles incendis, aquestes situacions no volgudes de punxades del subministrament elèctric i alhora de l'aigua, per exemple, amb aquesta confluència no volguda d'aigua i foc. Per tant, són situacions de manca de seguretat que s'han d'intentar evitar de totes.
I els Mossos d'Esquadra han denunciat una menor per furtar en una botiga d'un centre comercial de Salt i en l'escorcoll del cotxe del seu pare i han trobat una escopeta robada a Palamós ara fa 3 anys.
Els fets van passar aquest dimecres a primera hora de la tarda quan la policia va rebre l'avís dels vigilants de seguretat que tenien una noia retinguda per furtar. En arribar-hi van trobar la noia i els seus pares. Els vigilants l'havien enxampat sortint de la botiga amb una bossa sense pagar i amb material pel valor que no arribava als 400 euros. Els Mossos la van denunciar i seguidament van fer les comprovacions al cotxe en què viatjava amb la seva família per descartar que haguessin comès més furts.
Vigilància duanera ha detingut aquest dilluns a Empúria Brava dos homes que s'havien fet enviar un paquet des de Colòmbia amb més d'un quilo i mig de cocaïna a l'interior.
Els agents van rebre l'avís de les autoritats alemanyes que havien detectat l'enviament de la droga i van rastrejar el paquet per poder identificar i arrestar els destinataris. L'entrega controlada del correu va ser el dia 14. Un dels arrestats té antecedents per delictes contra la salut pública i ha atemptat agents de l'autoritat tant a l'estat espanyol com també a França.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó i una multa de 675 euros la veïna de Santa Coloma de Farners que va fer una macroestafa i va arribar a vendre més de 130 bitllets d'avió inexistents entre els anys 2011 i 2015.
L'acusada s'enfrontava a 6 anys de presó. Fiscalia, acusacions particulars i defensa han pactat una rebaixa de la pena aplicant-hi una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici. La dona ha admès els fets i ha acceptat la condemna. L'audiència ha fixat la indemnització en més de 240.500 euros. La majoria de víctimes són originàries de països sud-americans i contactaven amb l'acusada a través del boca-orella perquè deia que podia comprar els viatges a bon preu.
De seguida parlem de la Fira Orígens.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia. L'energia verda de casa.
La Fira Origen celebra una edició per tots els gustos. El certamen de gastronomia celebra aquest cap de setmana el recinte Firal d'Olot amb una 60ena de productors d'arreu del país. La 10ena edició de la Fira Orígens arriba a la 10ena edició amb el llegum com a gran protagonista. Enguany, la principal novetat serà la celebració del primer concurs de botifarra catalana.
Aprendre, tastar i comprar. Aquests són els tres pilars en els quals es basa la Fira Orígens, que enguany celebra el seu 10è aniversari. El recinte Firal d'Olot reuneix en un sol cap de setmana 60 productors d'arreu del territori català i cuiners reconeguts que mostrarà l'art de la cuina als visitants. En aquesta 10ena edició, el tema central seran els llegums. A l'aula de cuina hi passaran cuiners de renom com Carme Ruscalleda i Marc Ribas, famós pel programa Joc de Cartes de TV3 i professionals de la Garrotxa, com la família Puigverd Puigdevall de les Cols d'Olot i Jordi i Adrià Juncà de Cal Enric. A part, la fira també comptarà amb altres escenaris com l'aula de tast, l'espai degustació on es podran provar els tastets dels productors i també al centre de la ciutat s'hi farà una xerrada sobre l'evolució cap a una alimentació saludable i sostenible. El director de la Fira d'Orígens és Pep Palau.
Veurem també, i en això jo crec que hi ha la gràcia d'Orígens, de recollir productes tradicionals de tota la vida, per descomptat els fesols de Santa Pau, però també de recollir aquells productes innovadors, allò que diguem-ne és tendència, per parlar el llenguatge que s'utilitza avui dia, doncs és tendència en el món, productes saludables, kombuches, productes fermentats, és a dir, tot això que comencem a trobar ja d'una manera molt freqüent, molt quotidiana, doncs en diferents àmbits, i que no té per què ser privatiu només també de les grans fires o de les grans ciutats, sinó que Fira Orígens i en petits productors això també serà representat.
En aquesta 10ena edició de la Fira Orígens, quasi el 40% de l'oferta de la mostra serà de productes ecològics. Els productors que arribaran a Olot per exposar els seus productes i mostrar els seus coneixements culinaris venen de diferents zones dels Països Catalans. La novetat serà el primer concurs nacional de botifarra catalana, que posarà Olot com a capital xarcutera durant un cap de setmana. També més del 40% dels expositors s'estrenaran a Orígens en aquesta 10ena edició. Palau remarca que el relleu generacional també es veu a la fira.
Es veu perquè amb 10 anys també comença a haver-hi ja un relleu generacional. O sigui, notem ja al cap de 10 anys que hi ha petits productors que venien fa 10 anys i que segueixen venint i que ara ja ve el seu relleu generacional. Ja ve, doncs, el fill o la filla d'aquell pagès o d'aquella pagesa que fa 10 anys doncs, encara, diguem-ne, no estava integrat en el negoci familiar i que ara ja hi està.
El preu de l'entrada a la Fira Orígens és de 5 euros i inclou 5 tiquets de tast. Un cop acabats els 5 tiquets, cada assistent pot comprar tiquets a 1 euro. Tots els detalls de la fira es poden consultar al web firaorigens.cat.
I avui també és notícia la Mel Neus. Per què?
Doncs perquè Unió de Pagesos i organitzacions apícoles catalanes han reclamat al Departament d'Acció Climàtica que faciliti recursos perquè els apicultors participin en el control de la vespa asiàtica mitjançant la col·locació de trampes, ja que consideren que és el mètode més efectiu per pal·liar els greus danys que causa les arnes. En una roda de premsa conjunta a Lleida, les entitats han denunciat que aquesta espècie invasora afecta el 45% de les arnes a Catalunya i ja és present a tot el territori. En aquest sentit, estimen en prop de 2,5 milions d'euros les pèrdues totals en la collita de mel de tardor com a conseqüència dels danys causats per l'acció de la vespa asiàtica, ja que saqueja les arnes.
Anem a la cultura popular, perquè aquest cap de setmana s'escullen els nous hereus i pubilles de Catalunya i també de les diferents demarcacions. Sovint parlem de la gala d'hereus i pubilles que es fa a la Garrotxa, però alguns cops els representants escollits a casa nostra també volen seguir amb el món del pubillatge i anar escalant. És el cas d'en Joan Gallà, que és l'hereu d'Olot del 2021.
Fa uns dies es va celebrar una nova gala d'elecció d'hereus i pubilles de la Garrotxa. Sovint, per a molts hereus i pubilles, aquest és el dia que serveix per posar punt i final al pubillatge, però per a altres és una etapa més, com és el cas d'en Joan Gallac, hereu d'Olot i Sant Miquel del 2021, i que es presenta per ser hereu de Catalunya. Aquest cap de setmana, a Peralada, es triaran els nous representants de les comarques gironines i de Catalunya.
Això no és un mateix que ho decideix, fas un examen, és el mateix examen per als que es presenten, per tots els que es presenten, i després és el jurat qui decideix qui opta el títol de comarques o qui opta el títol nacional de Catalunya. En total són 10 representants, hereu i pubilla de cada demarcació, que per tant serien 8, més hereu i pubilla de Catalunya, 10.
Des de ja fa setmanes, en Joan s'està preparant per un extens examen que durà a terme el dissabte.
La primera part, que és la part escrita, que has d'estudiar una mica la història de Catalunya, perquè et poden preguntar des de dates de Catalunya, com personatges famosos de la història de Catalunya, història del poble o del municipi on vas a fer la proclamació, en aquest cas Peralada. Hi ha una part de cultura general, que aquesta és la que no et pots preparar perquè et poden preguntar qualsevol cosa que tu no pots conèixer, que sigui tant del teu àmbit que més o menys pots conèixer o que no. Bueno, et fan fer també una redacció en aquest examen. La segona part és la part oral, et fan una entrevista al jurat, et fa una entrevista, i després també al dinar del dissabte et miren el comportament a taula.
En Joan Gallac porta tot l'any participant en els diferents actes que s'organitzen des del Foment de Tradicions Catalanes i tot de Festes Majors de Catalunya. En cas de ser escollit hereu català, li tocaria representar Catalunya, Saragossa i Madrid, i també fora de l'estat espanyol.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I molts es pregunten, què en farem de les antigues instal·lacions de Radio Liberty a la platja de Pals? Doncs sembla que ja hi ha una solució.
La Comissió d'Acció Climàtica ha aprovat una proposta de resolució per preservar el patrimoni històric i natural de Radio Liberty i convertir l'espai en un memorial sobre la Guerra Freda pel paper que hi va jugar. La resolució presentada pel PSC s'ha votat aquest dimecres a la tarda i s'ha tirat endavant amb 15 vots a favor i un en contra. El Parlament insta ara a l'Estat, la Generalitat i a l'Ajuntament de Pals a impulsar aquest projecte per impedir-ne el deteriorament. A més, demana que s'elabori un pla de manteniment. El Cercle Català d'Història i Salvem la Platja de Pals celebren haver aconseguit aturar-ne la demolició i asseguren que no s'aturaran fins a aconseguir el memorial de la Guerra Freda.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Ràdio Olot als 98.1 de la FM i ara també a la TDT. Sempre a prop teu.
A Anem als esports. Arriba l'hora de la veritat. Després de dues proves de Copa, l'Olot de Jonathan Risueño s'estrena a la Lliga.
Diumenge rebrà el Deportivo Aragón. El filial del Saragossa és un rival directe que té 4 punts més i que se situa a la frontera de la permanència. El tècnic diu que és fonamental fer-se força a casa i és optimista en veure la resposta dels seus jugadors. Assegura que qualsevol pot ser titular i que no decidirà l'11 fins a última hora.
Informa David Planella.
L'Olot és penúltim classificat de segona federació, és a 4 punts de la permanència i diumenge jugarà precisament contra l'equip que marca la zona de salvació. El partit contra el Deportivo Aragón està marcat en vermell en el calendari, sobretot perquè serà l'estrena a la Lliga de Jonathan Risueño. De moment, el nou entrenador olotí ha viscut dues derrotes contra dos rivals de segona A, el Llevant i l'Andorra, a la Copa del Rei i a la Copa Catalunya. Aquests dos partits diferents li han servit per començar a treure conclusions i assegura que són bones.
Tener una setmana que no ha habido competición me ha dado para poder rotar, para poder ver jugadores o lo que hemos entrenado, verlo en campo, en partidos. Creo que el equipo ha absorbido muy bien los conceptos defensivos que hemos empezado a trabajar, porque hemos empezado desde lo defensivo y luego poco a poco a crecer el ofensivo, pero sobre todo los receptivos que son como una esponja, receptivos a la hora de la información que nosotros le damos.
El de diumenge serà el quart partit consecutiu que l'Olot jugarà a l'estadi municipal, el segon a la Lliga. El primer va ser contra l'Atlètic Saguntí i es va perdre. El 0-1 va suposar l'adeu de Mànix Mandiola. Ara, Jonathan Risueño espera guanyar el Deportivo Aragón i començar una bona dinàmica a casa, on remarca que l'equip s'ha de fer fort.
Fundamental, si te ves todos los equipos del grupo, prácticamente la totalidad son fuertes en casa. Si en esta liga no eres fuerte en casa, es muy difícil ir sumando. El primer objetivo es ser sólidos aquí de local, levantar el equipo y hacernos muy fuertes en casa, entonces el domingo es un partido muy importante.
I prova d'això és que el Deportivo Aragón, el rival de diumenge, encadena 4 derrotes lluny de casa seva. Tot i que per dimensions i per estat de la gespa, l'estadi municipal sempre és un escenari on ve de gust jugar els equips filials, Jonathan Risueño explica que el del Saragossa no és un filial convencional.
A pesar de ser un filial, yo creo que es un equipo que no tiene problemas en si tiene que jugar directo y que además está acostumbrado a jugar en césped natural, en un buen campo y como todos los filiales, yo creo que jugadores jóvenes, buenos y con proyección y un partido bonito para jugar.
De cara a diumenge, l'entrenador espera recuperar el central Uri Ayala, que arrossegava molèsties i no va jugar els últims dos partits per precaució, i també l'extrem Josep Sardà, que també estava lesionat. En canvi, qui encara no hi serà és Saidu Bah, que continua concentrat amb la seva selecció. Preguntat per si té clara la seva primera alineació a la Lliga, Risueño contesta això.
No, porque al final es que yo soy muy de hasta el último momento, de pensar las cosas, de valorar, de ver la semana de trabajo, de ver el plan de partido. Yo creo que tenemos unos jugadores que puede jugar cualquiera. Es la gran satisfacción que yo he visto en estos dos partidos.
L'Olot Deportivo Aragón, corresponent a la 11a jornada de segona federació, es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Com sempre, es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 4.
Que l'esport pot ser terapèutic, això ja ho sabíem, però aquí en tenim una altra mostra. Girona du a terme aquest diumenge una cursa a favor de les persones que han patit un ictus.
De fet, són moltes les persones que malauradament s'han topat amb aquesta malaltia en algun moment de la seva vida. És el cas de l'Anna Font, una veïna de Montagut, que en va patir un fa gairebé 13 anys i que ha trobat en l'esport un refugi i una manera de recuperar-se.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
Amb 42 anys, l'Anna va patir un ictus. Era un dia de Reis, de ja fa gairebé 13 anys. Va notar que perdia força d'un braç i malauradament van anar sortint tots els símptomes de la malaltia. Ella era infermera. De seguida va anar cap al Trueta, a Girona.
Jo pensava que un ictus a mi no me podia passar, ho negava, no? D'alguna manera pensava que era una altra cosa, neurològica o així.
A partir d'aquí van començar uns mesos difícils per ella, a l'hospital, amb operacions i després amb una llarga recuperació que va poder fer la Goodman. L'ictus li ha provocat una hemiplegia afectant-li la part dreta del cos. La parla la va anar recuperant mica en mica. 13 anys després, però, encara recorda l'angoixa dels primers dies.
Recordo que vaig estar tot un matí pensant el que volia dir, perquè sabia perfectament el que volia dir, però no me sortien les paraules. Com ho faré per viure tota sola, no? Quan me van sortir aquestes paraules, que vaig estar tot un matí per poder-les dir, doncs me vaig veure salvada.
Aquest diumenge, l'associació ITU Girona i la unitat d'ICTUS de l'Hospital Trueta organitzen una cursa per recaptar diners per seguir oferint cursos als usuaris i socis com l'Anna, activitats de neuroestimulació, piscina o cognitives, per exemple. Una cursa que sortirà a les 11 del matí de Fontejau i que està oberta a tothom. L'Anna entrena 5 dies a la setmana amb la seva bicicleta adaptada. Normalment fa uns 15 quilòmetres i puja fins a Sadernes.
Dona certa autonomia. Tens per pensar, per estar amb mi mateixa.
Després de 13 anys, l'Anna viu el seu dia a dia a Montagut. Només desitja ser feliç i que les persones del seu voltant també ho estiguin.